cosa... Va, una canyeta. Ara estem fent el programa per una canyeta.
Doncs com està? Jo, què tal? Mira, jo, veient com va la tarda, pensava que seria una tarda tranquil·leta i de, que el 0-2 seria un bàlsam i vindríem a parlar del gol de Suárez després de tota la mala maró que ha tingut l'uruguajo durant la setmana i que l'havia servit per reivindicar-se i que ha marcat fins i tot júnior i tal. Però, clar, després d'escoltar les declaracions de Gerard Piqué, Paco, un bitxí amb gel i llimona.
Un bitxí amb gel i llimona. Escolta'm una cosa. Mira, les porto...
El gin tònic de les 4 del matí.
Les porto aquí al mòbil, te les deixo tornar a sentir i així també de passada la gent que ens escolti, si no encara... De què parlen, de Piqué? Mira, Piqué ha dit això avui al final del partit.
Coneixem el club i sabem els diaris que són afins al club i coneixem els articles que surten i moltes vegades sabem qui els escriu, tot i que els firmi una altra persona, no? Nosaltres no ens volem enfadar, volem rendir, volem guanyar, volem sortir i competir cada partit i guanyar títols. Esperem que, que ningú intenti doncs, causar baralles que no existeixen i que per part nostra no volem que succeeixin. Ho demostrem al camp cada partit quan sortim. Poden sortir les coses millor o poden sortir pitjor, però hem d'estar junts, hem de mantenir el club
unit. És a dir, no ens volem enfadar, però pam, aquí la deixo anar i aquí la deixo caure. Lluís.
Bé, s'estan referint, diguem-ho ja clar, per si algú a aquestes alçades no ho sap, s'estan referint a un article que va aparèixer al diari El Mundo Deportivo, el Xavi Bosch, crec que va ser dimarts o dimecres, diu, así consiguió el vestuario del Barça todo el poder. És evident que des de fa
dijous
un cert temps, des de fa un cert temps, hi ha una corrent d'opinió en el periodisme i en l'entorn del Barça que parla del poder que té aquesta plantilla i de l'ascendència que tenen els jugadors respecte a les decisions que pren la junta directiva, com si els jugadors estiguessin per damunt de la junta. I certament en moltes de les decisions que s'han pres, i aquest era l'article que feia el Xavi Bosch, que és una mena de memoràndum dels últims anys, no tan sols d'aquest últim any, d'aquesta temporada o de l'anterior, sinó de l'última dècada, on els jugadors, mica en mica, han anat guanyant poder, però no hi ha amb Bartomeu ni amb Sandro Rosell, amb el mateix Laporta, perquè el mateix Laporta va aplicar una política que, a més, li va servir molt bé, que els jugadors se'ls havia de tenir contents. I d'aquesta manera, doncs, els satisfeia totes les seves necessitats o tots els seus capricis. I això ha anat a més. És obvi que, a més, durant una bona part d'aquest temps, aquests futbolistes han guanyat aquest poder o aquest crèdit a base de resultats, de victòries, de títols, però, clar, ha arribat un moment que el globus s'ha fet tan gran que ha superat doncs, la capacitat de decisió de la junta directiva, que es veu molt influïda o superada pels propis jugadors. A ningú se li escapa l'ascendència o, diguem-ne, la importància o la transcendència que té qualsevol desig o decisió de Leo Messi al voltant del Barça, perquè els desitjos de Messi pràcticament es converteixen en ordres. No?
Aquí el tema és que, més enllà del que escriu el Xavi Bosch, el diari El Mundo Deportivo, Gerard Piqué fa un pas més i, d'alguna manera, escoltant-lo...
Sí, i ve a acusar indirectament a la
assenyala...
Junta... Bé, jo quan Gerard Piqué diu aquí ens coneixem tots, que és veritat que pràcticament ens coneixem tots, crec que no està afortunat assenyalant el company Xavier Bosch, que per mi és un dels periodistes amb més rigor que tenim en aquesta professió aquí a Barcelona, i que dubto molt que Xavier Bosch hagi escrit això al dictat d'algú. O sigui... Posaria la mà per poques
punt,
coses.
Per mi aquest punt, el fet de que Piqué digui que això està dictat per algú, és el punt més diguem-ne, polèmic de les seves declaracions, perquè, en certa manera, si llegeixes entre línies, no sé si està, d'alguna manera, acusant a la directiva de dir-li, en aquest cas, al periodista, el Xavi Bosch, que ha de dir això o ha de dir això o altre, o ha de filtrar això
Home, partint de la base que qualsevol filtració periodística sempre és interessada...
Parlat de mitjans afins al club.
Però creure que Xavier Bosch, a més, és un periodista molt rigorós i que té un arxiu extens de totes les coses que passen al club, no tan sols estadístics de resultats i de corners i de minuts, sinó del dia a dia de les incidències, i és, en definitiva, el que fa és un memoràndum. Des de que fa 10 anys van aconseguir tancar les portes dels vestidors dels informadors i dels entrenaments dels periodistes, etcètera, doncs em sembla molt, molt, molt gratuït i molt baladí que acusin a Xavi Bosch d'escriure el dictat d'algú del club. I si el Gerard Piqué ho sap, que no amagui la mà, a l'hora de tirar la pedra i que digui clarament a qui s'està referint, qui és aquest talp de la junta directiva que es dedica a fer aquestes filtracions interessades per desprestigiar els jugadors.
Clar, perquè Piqué demana tranquil·litat, però clar, aquestes declaracions no ajuden a la tranquil·litat,
no,
perquè
això,
òbviament ara estem parlant d'això i no estem parlant del 0-2.
Això és posar benzina al foc, no? El possible incendi que hi havia, que segurament s'hagués apagat amb aquest resultat contra el Getafe, doncs això es posaria benzina al foc i crear una mala maror, que jo no dic que no existeixi, perquè tenim una miqueta la sensació que cada vegada hi ha més distància entre el club i els jugadors, i fins i tot parlen de l'enfadament que té Leo Messi en aquests moments amb el club, un enfadament que d'alguna manera es va poder comprovar dilluns passat amb el lliurament del premi The Wall, The Best. Quan en el Parlament de Leo Messi, més enllà del seu record cap a la seva família i la part emotiva de dir que allò representava era un fet molt important pels seus fills, poder estar en aquell moment veure com el seu pare era proclamat com el millor del món, etc. Messi no va al·ludir en cap moment al club ni als companys, ni va agrair al Barça haver contribuït a que gràcies al Barça i gràcies a jugar amb els companys que té el Barça ell podia ser considerat el millor jugador del món, com tantes i tantes vegades es fa quan es recullen aquests premis, i més tenint en compte que Messi és el capità de l'equip. Era una gran oportunitat perquè Messi doncs enviés aquest missatge d'agraïment cap al club, i que es va veure això reforçat a l'endemà quan no va decidir oferir a l'afició el trofeu. A mi em va sorprendre molt aquests dos detalls.
Sí, perquè sempre ho ha fet, és veritat.
I que el dia abans no tingués ni una sola paraula d'agraïment i de record cap al club, a tu no et va sorprendre?
Home, la veritat és que és veritat que això sempre ho ha cuidat molt. Sempre ho ha cuidat molt. I sempre, quan ha guanyat, bé sigui una pilota d'or, bé sigui una bota d'or, sempre la imatge d'ell oferint-ho a la gespa... Bé... Clar, però això és un problema, perquè aquests divorcis són molt difícils de poder reconciliar.
Mira, t'explicaré un petit secret.
A veure, ara que no ens escolta ningú.
Això serà d'aquells... Com és el podcast més escoltat?
No sé, ara m'estàs posant una mica de l'expectativa. A veure.
L'estiu passat,
sí,
el club li va demanar al pare de Leo Messi, a Jorge Messi, que endarrerís uns cobraments de part de la fitxa i del contracte de Leo Messi, doncs, per poder ajustar el tancament del balanç i dels pressupostos i temes fiscals, etcètera. Aquestes coses tan farragoses.
Em van deixar que et pagui uns mesos més tard i així d'aquesta manera els balanços surten més nets.
Correcte, i a més fiscalment a nosaltres ens anirà millor, etcètera. Allò que es diu enginyeria financera, no? Bé, el pare Jorge Messi doncs, va accedir a aquesta petició del club. Però, clar, quina va ser la sorpresa, que al cap d'una setmana només el Barça, trinco, va pagar els 120 milions per Griezmann. I, clar, aquí va ser la sorpresa, quan va dir, escolta'm, si no hi havia calés, teníeu problemes de liquiditat, com després, al cap d'una setmana, i no podeu pagar la fitxa del millor jugador del món el dia que correspon, com és que al cap d'una setmana dipositeu els 120 milions de la clàusula del fitxatge.
I en aquell moment és quan veu que se senten utilitzats.
Correcte. Allò no va sentar bé. A més, és un secret de veus que no era un fitxatge desitjat pel vestidor, el de Griezmann, i allò no va sentar gens bé en el clan de Messi. No sé si aquest és el motiu pel qual Messi pugui estar enfadat, però la sensació que tens és que Messi no passa pel seu millor moment de sintonia amb el club.
I després apareix aquesta notícia, filtrada o no, en què Messi, se sap, doncs a partir de l'any que ve pot decidir lliurement el seu futur, que és l'arma que té ara mateix Leo Messi davant del club.
Que en aquest cas et diria que la filtració no ve del club, ve de l'altra banda.
Exacte, correcte.
Recordeu
que qui té l'arma, qui té la paella pel mànec, sóc jo.
Ben tirat, David.
Bé, en fi, ja veieu que la situació no és segurament la millor. Tot això el dia que el Barça ha guanyat 0-2 i que ha trencat aquesta ratxa de tantes derrotes fora de casa.
I tenint en compte el que es ve ara al damunt, perquè ve la visita a l'Inter, que...
Avui ha guanyat, 1-3.
És un autèntic coco en aquests moments, 1-3, és el líder del Calcio, i només ha encaixat dos gols en aquesta lliga italiana, l'equip de Conte. Per tant, serà un autèntic mur pel Barça, i a més el Barça amb moltes baixes que pot ser que tingui en el front d'atac.
Hem parlat molt del tema Piqué, d'aquesta situació, d'aquest divorci que sembla bastant palpable, que hi ha ara mateix entre la plantilla i el club. Però et volia preguntar, del partit d'avui hi ha moltes coses positives, òbviament, el Barça ha reaccionat, ha tingut actitud, ha jugat un partit de futbol seriós, sobri.
Sí, exacte, ha estat una victòria allò d'ofici, de saber què és el que s'havia de fer amb un rival com aquest, que és d'aquest...
Molt bé, Carles Pérez.
Sí, molt bé Artur Melo, per mi ha estat el millor en el mig del camp, i amb el problema de que l'Englet clavis aquesta targeta que no el permetrà jugar contra el Sevilla, però molt bé, a més també en un partit més, Marc-André Ter Stegen.
Fent una assistència de gol, que és el que es faltava per veure.
I amb l'esquerra.
Sí, correcte.
I amb l'esquerra.
La part negativa del partit d'avui, Dembélé, una altra vegada de baixa, una altra vegada molèsties físiques, jo ja he perdut el compte de quantes vegades ha deixat de disputar un partit per culpa d'alguna lesió.
I a més inesperades, no? Perquè...
Ara mateix no sabem si jugarà contra l'Inter.
Mal assumpte, no? Però a més no és allò que s'hagi produït una lesió, que hagi estat una lesió traumàtica i tal, no? De sobte va convocat i s'aixeca pel matí del dia del partit, i com aquell jugador romanès que jugava a l'Espanyol, que es deia Radio Choyo, que deia sempre «Doctor, me fa mal la gamba». Doncs a Dembélé li ha fet mal la cama, ja no sabem quina d'elles, i de sobte desapareix de l'alineació en un partit on al Barça li feia falta la presència de Dembélé, perquè a més amb la línia tan avançada que tira el Getafe amb la seva pressió a dalt, doncs calia un jugador de contraatac i un jugador ràpid com Dembélé. És el gran misteri de les lesions aquestes d'aquest noi, no?
I que, evidentment, això no l'ajuden gens a reivindicar-se i a guanyar-se un lloc. Jo crec que per oportunitats no serà. El que passa que, si no és per una lesió o és per un mal partit, la veritat és que no hi ha manera que veiem una bona versió de Dembélé. En fi, Lluís, me'n vaig cap a dalt. Veuràs avui el derbi madrileny?
Home, ara si no? Me'n vaig cap a...
Què ens interessa aquí?
Un empat.
Un empat, eh?
Home, tu l'important
és... Saps que hi ha molts culers que dirien no, que guanyi l'Atlètic de Madrid,
sí,
que perdi,
home,
el
Madrid. Sí, home, si hem de triar que guanyi algú per descomptar l'Atlético, entre altres coses perquè el Madrid va líder, no? Però jo firmaria un empat perquè tu has sumat de 3 en 3 i els altres només sumarien d'un en un. No?
Et corregeixo, el Granada és el líder ara mateix, perquè s'ha acabat el seu partit, ha guanyat 1-0 i mentre no s'acabi el partit de
Granada,
ara és el Granada el líder.
Ara hauríem de veure des de quan el Granada no està el líder a la Lliga Espanyola.
Ara ho busquem. Ara ho
jo
busquem,
crec que el president es deia Càndido Gómez.
Ah, sí?
Sí, un president que es deia Càndido Gómez, no sé si aleshores... En les èpoques dels anys 70, el Granada va arribar a ser alguna vegada.
Ara ho buscarem. Lluís, gràcies, la setmana que ve més.
Ja veus com valen les coses, eh?
Tenim temes, i no només dins del terreny de joc, sinó també fora. Gràcies, Lluís.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu.
Això no para, eh? Ja veus.
Sí, ja ho veig, que va. Pull el teu telèfon.
Ja va bé, vinga, adéu.